nosaltres.
Miri, ara estan fent el temps amb el Jofre Genover i fins diumenge no hi ha un no hi ha una inflexió de la curva.
Mira, entre divendres i diumenge, ja t'ho dic, què avui?
No, dic que divendres i dissabte la curva està dalt de tot.
La nit de dissabte i diumenge és quan canvia la lluna, doncs el moment que canvia la lluna comencen a baixar les temperatures i borrasques que no us acabareu l'aigua.
Veig a merendar un porro.
No us acabareu...
Vinga, hombre.
No us acabareu l'aigua, que això serà el dia de mañana.
Está seco todo,
bueno,
seco.
El dia de mañana no ho sé. El dia d'avui, aquí podem saludar a les 5, és a Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Una de les informacions que hem abordat aquesta tarda és que la Unió Europea suspèn tota l'ajuda humanitària a Palestina.
Sí, és la reacció directa de Brussel·les a l'atac de Hamas contra Israel de dissabte. A més, la comissió posa en punt mort tots els projectes relacionats amb les polítiques de desenvolupament a Palestina, que eren de prop de 700 milions d'euros. De fet, la Unió Europea era el principal donant d'aquest tipus de fons a Palestina. Ho ha anunciat el comissari de veïnatge europeu, Oliver Barhey, que deixa clar que l'escalada de terror i brutalitat contra Israel ha arribat a un punt límit. Per això diu que no es pot fer com si res hagués passat. Demà reuniran els 27 ministres d'exteriors europeus per analitzar l'impacte del conflicte. Avui Brussel·les ha deixat clar que Israel té dret a defensar-se, ho ha dit el portaveu d'exteriors Peter Stano.
Israel has right to defend itself.
Israel té el dret de defensar-se d'acord amb el dret internacional, però demà concretarem la nostra posició durant la reunió dels ministres d'exteriors. Ara bé, volem deixar clar que Europa buscarà posicions constructives. Tot ha d'anar cap al cessament de la violència. Hamas ha d'alliberar els hostatges i moure's cap a una solució que garanteixi l'estabilitat damunt del terreny.
To the overall tense situation on the ground.
Israel ha imposat un setge total sobre Gaza i ha tallat l'electricitat i no hi deixa entrar ni combustible ni aliments. A tot això, l'aeroport d'Hamburg, Alemanya, ja ha recuperat el 100% de les seves operacions. Ha estat cap a les 2 del migdia. S'havien suspès durant més d'una hora per una amenaça d'atemptat contra un vol procedent de Teheran, la capital de l'Iran. Ara mateix, l'aeroport d'Hamburg explica que pot haver-hi alguns endarreriments. I ho hem sabut fa pocs minuts, 3 morts i 2 ferits greus a Cádiz després que un autobús hagi atropellat diverses persones. Ha passat cap a 3:45 d'aquesta tarda a l'avinguda Les Cortes de la ciutat andalusa davant d'un centre comercial. El vehicle hauria perdut el control i ha acabat a la parada de taxis del sentit contrari del que circulava. El conductor de l'autobús ha donat negatiu al test d'alcoholèmia i ara li prendran declaració. Després de perdre el control, el vehicle ha arrencat a diversos senyals de trànsit i algunes palmeres. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo reuneixen aquesta hora per la negociació de la investidura. Es tracta d'un diàleg de sords perquè tots dos hi plantejaran temes totalment diferents i sense que hi hagi possibilitats d'arribar a un acord. Anem cap al Congrés dels Diputats a Madrid. Jordi Armenteres.
Si sí, és un canvi de papers, a finals d'agost ja es van reunir tots dos, Feijóo li va demanar el vot a Pedro Sánchez, ara és ell qui és candidat, no hi haurà petició de vots aquest cop, el president espanyol en funcions li demanarà bàsicament una altra vegada la renovació del poder judicial. Feijóo ja ha deixat clar que no vol propiciar aquesta renovació del CGPJ, que fa més de 5 anys que està caducat. El que vol és una llei nova per escollir els jutges. Feijóo, a més, li dirà que no tenen més a pactar en plena negociació de l'amnistia del procés. Sánchez ha arribat fa un quart d'hora, Feijóo més tard, el líder del PP ha anunciat roda de premsa quan acabi.
I els bombers continuen treballant amb 11 dotacions per apagar l'incendi en una nau de pneumàtics de Montcada i Reixac. El foc ha començat a l'exterior de la nau i també ha afectat vegetació forestal. Ningú s'ha vist afectat. Tot i això, l'enorme fumera negra que ha provocat el foc fa que Protecció Civil continuï recomanant als veïns de la zona amb problemes respiratoris que tanquin portes i finestres si noten molèsties. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Carlos Alcaraz s'ha classificat pels 8ens de final del Masters 1000 de Xangai després de derrotar el britànic Daniel Evans en 2 sets, 7-6 i 6-4. El murcià s'enfrontarà ara al búlgar Grigor Dimitrov. En futbol, el blaugrana Jules Koundé s'estarà com a mínim un mes de baixa i per tant es perdrà el clàssic del 28 d'octubre per un esquinç al genoll que es va fer durant el partit d'ahir al camp del Granada. També va acabar amb problemes físics Lamine Yamal. El Barça ha confirmat que té una lesió al psoas ilíac de la cama esquerra, tot i que en el seu cas s'haurà de concentrar igualment amb la selecció espanyola. De fet, Lamine ja és camí de Madrid, on s'afegirà als altres 3 blaugranes catalanes convocats amb Espanya, Valde, Ferran Torres i Gavi. I d'altra banda, pel que fa a la segona divisió, avui es tanca la jornada del cap de setmana amb el Villarreal B espanyol a les 9 del vespre i en directe a RAC+1. Els blanquiblaus buscaran mantenir el lideratge. Abans d'aquest partit també es jugarà l'Elx Andorra a les 7 de la tarda.
I pel que fa al temps, les properes hores pot aparèixer algun xàfec a l'extrem nord de les comarques de Lleida, però el conjunt del país tot ha de seguir tranquil. Demà començarem el dia amb boira en algunes zones de l'interior i núvols baixos en sectors de la costa, però serà un dimarts bàsicament assolellat. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui, amb màximes en general entre els 25 i els 30 graus, uns 30 graus que s'assoliran en moltes poblacions de l'interior.
RAC+1.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC+1. A les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, Villarreal B espanyol. Els blanquiblaus busquen un bon resultat a domicili contra el filial groguer. Viviu el partit des de mitja hora abans a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
Escolteu la app de RAC1 sincronitzats amb la tele.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC+1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts, Israel ha començat una contraofensiva sense precedents contra la Franja de Gaza després que aquest cap de setmana bombardegessin el sud del país amb 5.000 míssils. L'acció armada, liderada per Hamas, ha trencat la idea que l'exèrcit israelià era infranquejable i tot plegat dificulta encara més l'entesa entre les dues regions. Ja mort a hores d'ara, en Salamergi ens feia el resum, més de 1.100 persones. I sobre la situació actual a Tel Aviv, i sobre el que pot deparar en un futur tot el que està passant, en parlarem tot seguit amb el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, amb el Xavier Mas de Xaixàs, que el tenim a Tel Aviv, acabat d'aterrar. Xavier Mas de Xaixàs, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bona tarda. L'investigador principal del CIDOP, el Musa Burekba. Molt bona tarda, Musa.
Bona tarda.
I el redactor en cap d'Internacional de La Vanguardia, el Ramon Aymerich. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut. Bé, entrem en matèria. El Xavier, com deia, més a Tel Aviv. No sé quina impressió has tingut a l'arribar. Què ens pots descriure?
Bueno, és una ciutat sense pols, és una ciutat que ha perdut l'ànima, una ciutat que era, és el centre, diguem-ne, vital d'Israel, no només de la indústria de l'alta tecnologia, sinó també de la vida social. Està avui tancada, amb molts comerços tancats, la gent a casa amb por, i amb aquestes línies de vida que afloren quan tothom es retreu, no? Que són, per exemple, els repartidors de menjar, els massatges tailandesos, la manicura xinesa, és a dir, la immigració més necessitada és la que està a peu de carrer caminant i mantenint aquests negocis oberts, no? Però la resta de la població ha molta por, molta impressió per tot el que està passant i ha passat des de dissabte tancada a casa seva.
Aquesta declaració d'estat de guerra d'Israel es palpa al carrer? O sigui, es veu que està el país en guerra?
Sí, sí, és evident. Aquí avui hem sonat les sirenes un parell de vegades, alertant dels coets que surten des de Gaza encara i que són interceptats per les defenses antiaèries, i es veuen helicòpters i avions sobrevolant la costa, i un ambient realment de molta tensió i molta frustració i molta tristesa.
Aquest cap de setmana has escrit un article a La Vanguardia on recordes que hi va haver un atac similar fa tot just 50 anys. Exactament com va anar aquest atac fa 50 anys, Xavier?
Mira, el 6 d'octubre de 1973 els exèrcits de Síria i d'Egipte van coordinar una invasió d'Israel, els sirians des del nord pels alts del Golan, els egipcis pel sud, pel Sinaí, creuen el canal de Suez. Va ser un atac sorpressiu que llavors la primera ministra Golda Meir va només saber unes hores abans, va poder optar amb un atac preventiu aeri que frenés aquesta invasió, però va descartar-ho. Per què? Perquè no volia que Israel fos el primer en atacar, perquè hauria perdut el suport de la comunitat internacional. Avui la gran diferència és que llavors van morir sobretot soldats, va ser una guerra que va morir 2.500 persones majoritàriament militars. Avui anem cap als 1.000 i pico morts, només Israel, i la majoria d'aquesta gent és civil. Llavors se podeu imaginar el trasbals, s'ha parlat de que això és com a l'11S d'Israel, i jo que vaig estar a Washington el 2001 quan queien les torres bessones a Nova York, noto moltes similituds amb la sensació de vulnerabilitat de la població civil dels Estats Units llavors i la que està patint ara la població israeliana.
Ara ho abordarem amb el Ramon Aymerich, també amb el Moussa Borekba, però una de les qüestions que s'hi dona voltes és que no hi ha precedents d'un atac tan massiu, com tu deies, Salem Ergui, el corresponsal de RAC1 a Israel, ens deia que, tal com dius, que per ells és un 11S. Bé, la pregunta, que és la mateixa pregunta que ara li comentava també el Ramon Aymerich, que es van fer els nord-americans, és com pot ser que els serveis secrets no se n'haguessin assabentat, en aquell moment la CIA i l'FBI. També podríem traslladar-ho als atemptats que van passar a Madrid relacionats amb el CNI. La pregunta és com pot ser, o si hi ha alguna explicació de que els serveis secrets no se n'assabentessin. I el que dèiem avui a la redacció, pregunta que també li trasllado al Ramon i ara també al Moussa, no? És a dir, que ni la, o sigui, ni Europa ni cap o sigui, ni cap país europeu amb els seus serveis secrets sapiguessin res d'aquesta acció, Xavier.
Bueno, aquesta és la gran pregunta, Toni. Són els serveis secrets millors del món, amb el servei, diguem-ne, només, no només d'espies a Gaza, sinó també de tecnologia capaç d'interceptar qualsevol comunicació a Gaza. Sembla claríssim que Hamas ho sap i que ha après a organitzar atemptats, a organitzar una mobilització massiva de milers de guerrillers sense fer servir els telèfons mòbils ni internet. I això és una gran fita.
Clar, ara ho comentàvem amb el Ramon, no? Sense fer servir els telèfons mòbils ni internet, clar, dèiem, o sigui, però aleshores no se sap com s'han comunicat.
Bueno, a Gaza viuen 2 milions de persones, és una de les zones del món amb més densitat de població, no és fàcil, no és difícil anar de casa en casa, anar replegant col·laboradors, en aquest cas terroristes, que tingui el seny de mantenir el secret i de mobilitzar-se en el moment que els hi diu.
Bé, li pregunto ara al Moussa Borekba, quina era la situació tant a la Franja de Gaza com a Israel abans de l'atac?
Bueno, diría que era una situación ya insostenible, de tensiones en constante aumento. A lo largo, en lo que va de año, no habíamos visto un volumen tan alto de muertes civiles en los territorios ocupados. Hablo aquí de los palestinos, evidentemente. Por parte, o sea, entre Gaza o entre el Hamas e Israel, había un momento de tregua hace casi unos 18 meses, que jamás parecía haber renunciado a la violencia o respetar de algún modo una tregua. Esto llevó evidentemente a los israelíes a pensar que jamás se podía limitar a su rol de gestionario, digamos, de la situación en Gaza, y de hecho jamás brilló por su ausencia en el conflicto que opuso el ejército israelí a la yihad islámica en Gaza en mayo de este año. Entonces habían bajado la guardia en este momento, y el contexto más general, diría yo, que tenemos una autoridad palestina que ya no tiene ningún tipo de autoridad en los territorios donde está ubicada. Hay una especie de timing de espera en la sociedad palestina. Me confesaba un diplomático palestino hace pocos meses que todo el mundo esperaba que fallezca Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, y pensaban ya en el después, lo que dice del estado moribundo de la autoridad palestina, ¿no? Y entonces, en los últimos meses y las últimas semanas sí que ha habido aumentos de tensiones, incluso con protestas violentas en la frontera entre Gaza e Israel, en las que sí que Hamas tenía cierto protagonismo, Pero en cualquier caso, a pesar de las advertencias que Netanyahu recibía incluso de su propio, de sus propios servicios de inteligencia, digamos que la atención estaba más hacia Irán como enemigo a nivel exterior, y a nivel interior teníamos un ejército cuyos recursos estaban esencialmente desplegados en los territorios ocupados de Cisjordania para defender a los colonos que se enfrentan constantemente con los palestinos.
Es parla, Moussa, molt del paper d'Iran, del paper ara també de Qatar, fins i tot del paper del Líban. Quina participació poden haver tingut aquests països amb l'acció de Hamas?
De momento, lo que parece estar confirmado es que Irán proporciona un apoyo a Hamas financiero y tecnológico para lanzar esta operación, y hace muy poco que hemos recibido información de que unos líderes iraníes estaban en Beirut hace pocas semanas hablando justamente con líderes del Hezbollah de esta operación, lo cual indica que Hezbollah posiblemente estaba también al tanto de lo que iba a ocurrir. Tenemos a nivel público un apoyo claro de los iraníes y del Hezbollah a la causa palestina y a la operación del sábado pasado. Respecto a Qatar, de momento sí que ha habido acusaciones de que las transferencias justamente de dinero por parte de Irán transitaban por Qatar, pero yo de momento no he podido averiguar si Qatar tiene un papel en cuanto a un apoyo directo a Hamas en esta operación. Lo dudaría sinceramente, puesto que la postura que Qatar tiene es la de un mediador en este conflicto, y aquí recuerdo que Qatar desde el 2021 está asegurando las nóminas de los funcionarios en Gaza, lo cual le cuesta más de 30 millones de dólares por mes.
Xavier Mas de Xessas i Saleh Mergui ens comentàvem que per Israel ha estat un 11-S. Ja sé que és difícil, bueno, és impossible fer futurologia, no? Però Benjamin Netanyahu, per exemple, ha anunciat que talla el subministrament d'electricitat, aliments i combustible a Gaza. Fins ha anunciat el reclutament, o sigui, la mobilització de 100.000 reservistes. Fins on pot arribar el plantejament a partir d'ara del govern d'Israel?
Els helicòpters que estan passant ara per sobre meu, de fons, són helicòpters militars que venen de Gaza i estan pujant la costa de Tel Aviv, no?, cap a la seva base aèria, i això és angoixant cada dia. Per el que em preguntes, Toni, la situació a Gaza, com podeu imaginar, és desesperada. Viuen 2 milions de persones, més de 2 milions de persones. La grandíssima majoria sotmesa a l'opressió de Hamas, que és un règim, diguem-ne, del terror, i aquesta gent ara es queda sense llum, es queda sense aliments, es queda només amb una, sense aigua, es queda també sense, vull dir, els hi queda una central elèctrica, però que aquí 4 dies es quedarà sense combustible per poder il·luminar el poc que pugui d'aquest enclau, que és un dels més pobles del món. Vull dir-te que els palestins de Gaza són víctimes per partida doble, no? Per una banda, per l'atac, l'ofensiva, la contraofensiva israeliana impalcable, i per altra, per aquesta, diguem-ne, tirania que estan patint des de molts anys, més de 16 anys, per part de Hamas i del bloqueig israelí i egipci.
Li preguntava al Moussa, i també t'ho pregunto a tu, quins són els propers passos del govern israelià? Què creieu que farà?
Bueno, avui, aquesta tarda, hi ha una reunió per veure si aquest govern israelià es pot desfer, si el Netanyahu, que és el darrer responsable, el màxim responsable d'aquesta tragèdia, saber pactar amb els centristes, amb l'oposició de Gantz i de Lapid, que són els dos líders que li van retar les darreres eleccions i van perdre, i aquest govern de concentració nacional, que tindrà una amplíssima majoria social, és el que ha de posar de peu una altra vegada aquest país. Però per això fa falta que el Netanyahu faci fora els seus aliats més extremistes, tant religiosos com nacionalistes, i això està per veure. Però bueno, jo crec que el Netanyahu, que avui està mort, però que ho ha estat altres vegades i ha ressuscitat, és un animal polític, i jo crec que la salvació està amb aquest govern d'unitat nacional.
Moussa Bourekba, què creus que farà el govern de Netanyahu?
Bueno, jo crec que por ahora su principal objetivo es responder al trauma generado por la operación del 7 de octubre, y creo que se concentra sobre todo en retomar el control de los territorios donde los soldados del Hamas están presentes, incluso en estos momentos en los que estamos hablando. Luego, un asunto absolutamente clave es si su ejército conseguirá o no liberar a los rehenes secuestrados en la franja de Gaza, y aquí está el debate de si va a haber una invasión terrestre de gran magnitud o si se van a limitar a bombardear la franja como ya han empezado a hacerlo. Y en este sentido yo creo que hay una gran inquietud respecto justamente a cómo tratar un problema que es nuevo a pesar de los múltiples episodios de violencia que...
Hem perdut la comunicació amb el Moussa, ara la intentarem reprendre. Ramon Aymerich, de tot el que hem anat apuntant, veus viable una invasió terrestre a la franja i més enllà de la franja?
Bé, jo penso que és el darrer recurs que té en aquests moments el govern de Netanyahu. No ho va fer des de, em sembla que és el 2004, quan el segrest d'un soldat. Jo crec que s'ho pensarà dues vegades, perquè entrar en la franja en aquests moments amb un Hamas que no acaba de saber quins són els seus recursos i tot això, pot ser una nova trampa, diguem-ne, per l'exèrcit d'Israel, que ha demostrat doncs, que va molt a les palpentes, no? Va molt a cegues.
Preguntava també per aquest recolzament, he preguntat també les dues persones que ens acompanyen, el paper d'Iran, i una pregunta que ja afegeixo és, bueno, que aquí qui en surt beneficiat, pregunto si en surt beneficiat és Rússia, que el focus de cop i volta s'ha focalitzat en Israel, en Palestina, en tot aquest nou conflicte, i la prova la tenim que no estem parlant d'Ucraïna ni de les peticions de la setmana passada de Zelensky.
Sí, aquí hi ha una coalició d'interessos, diguem-ne, que han conjuntat, no? D'una banda, Iran té moltes ganes de que l'aproximació entre Aràbia i Israel mitjançant els Estats Units doncs no acabi de ser, i per tant Iran, i a més ho ha dit molt obertament, jo penso que no havia fet mai una reivindicació tan oberta del seu suport a Hamas i als palestins. I de l'altra banda, evidentment, Rússia està en un segon pla, però diguem-ne que està defensant les postures clàssiques dels palestins, és a dir, tot això és per culpa de l'ocupació, etc. Per tant, jo penso que això en darrer terme és un problema greu per a Joe Biden, perquè ell pensava arribar a les eleccions doncs, amb algun tipus de solució per Orient Mitjà, i sobretot també és un problema molt greu per a Zelensky, és a dir, canvia de nou molt ràpidament, que és una cosa que està passant últimament a la geopolítica mundial, canvia totes les coordenades.
Hem recuperat el Moussa Bouregba, estàvem analitzant què faria Netanyahu, per on passaria, i parlàvem fa moment, ara amb el Ramon Aymerich, del paper de Rússia amb tot això, no? De que en principi canvia el dibuix, i un que és una mica mal pensat arriba fins i tot a plantejar-se de si tot això ha estat impulsat amb una coalició Rússia-Iran, que també ha estat el que ha anat subministrant aquests míssils que ha llançat permanentment a Ucraïna. No sé com ho veu el Moussa.
Bueno, de momento no creo, al menos que sepa yo, no hay evidencia de algún tipo de involucración rusa, y de hecho, teniendo en cuenta las relaciones entre Rusia e Israel, no veo muy bien qué intereses tendría Rusia en involucrarse en un conflicto de este tipo, sabiendo que buena parte de sus recursos y esfuerzos, tan militares como diplomáticos, están dedicados a la cuestión de Ucrania, ¿no? Entonces, yo no sé si hay un eje ruso-iraní, existen buenas relaciones y relaciones estratégicas, como decía justo antes, Irán ha proporcionado material militar a los rusos para apoyarlos en la guerra de Ucrania, però no sé si la inversa és una realitat en este caso en la franja de Gaza.
Quin pot ser el paper dels Estats Units? Ho dic perquè han enviat el major portaavions que tenen, han enviat destructors, sembla que vulguin participar d'una manera directa, el que necessiti en aquest cas Israel. De quina manera es pot arribar a involucrar i de quina manera, com deia el Ramon Aymerich, pot generar que Zelensky no tingui tot el suport i tota l'ajuda que ha tingut fins ara?
Es una cuestión infinitamente compleja y, sinceramente, cuando leí el anuncio de que Estados Unidos iban a apoyar militarmente a Israel, me pregunté si realmente Israel necesitaba un apoyo militar. Siendo la principal superpotencia militar en Oriente Medio ante un grupo no estatal, parece que Estados Unidos prestará apoyo sobre todo al sistema de defensa antiaéreo, la cúpula de hierro, pero lo que sí estamos viendo, y creo que muchos analistas lo subestimaron, es la posible propensión de Estados Unidos en involucrarse en un conflicto que quizás se va a ir regionalizando poco a poco. Tenemos Estados Unidos, tenemos Hezbollah, tenemos Irán implicado, y bajo estas circunstancias es poco probable que asistamos a una desescalada en los próximos días o las próximas semanas.
No sé com ho veu des de Tel Aviv, Xavier Massaixas.
Bueno, mira, abans quan parlava passaven els helicòpters davant, ara m'he ficat dintre de l'hotel Herodes, que està aquí davant de la platja. Això està ple de refugiats que han sortit dels kibbutz i de les poblacions evacuades al voltant de Gaza. Aquesta és una pràctica comuna, que aquesta gent ha estat...
Vaja, ara hem perdut el Xavier Massaixas de Tel Aviv. Ha entrat en un hotel i ens estava explicant el que estava vivint. Parlàvem de... Quan en bon punt puguem parlar amb ell, tornarem a reprendre el fil. Estàvem parlant de com ho viu, d'aquest plantejament dels Estats Units, i parlàvem de tecnologia. I d'això també en volem parlar amb el Ramon, perquè avui l'article del Ramon Aymerich, que podeu veure a la Vanguardia Digital i que va publicar ahir, parla de la tecnologia en cega Israel. I dius en l'article, Ramon, que Israel és una de les potències militars més avançades pel que fa a l'ús de noves tecnologies. Quan mobilitza les tropes, una part d'aquestes no agafa el fusell i s'asseu davant d'una pantalla. Dius, és més, són les dades les que determinaran o deixaran caure les bombes als drons. La pregunta és, l'atac de Hamas està considerat un fracàs de la intel·ligència israeliana sense precedents?
Jo penso que absolutament. Aquesta és la percepció que hi ha en aquests moments a Israel, i tant de cara a l'exèrcit com de cara a la intel·ligència així en general. I sobretot perquè trenca una confiança absoluta que tenia la població i la societat israeliana amb aquest, diguem-ne, de cordó al voltant de les poblacions palestines. Que segurament és el que els ha portat aquesta seguida de la que parlo, no? És a dir, no, normalment tots els experts en tecnologia militar, tots els experts en espionatge parlen de la necessitat de tenir persones sobre el terreny, tenir persones que puguin empatitzar amb l'enemic, que sàpiguen com l'enemic pensa. Dic enemic, podria dir adversari, que tenim.
Sí.
I quan es perd això, i quan et fies massa, diguem-ne, la tecnologia, que està tot el dia traquejant telèfons i tot això, doncs passen aquestes coses. No és el primer cas, eh? És a dir, cada vegada està passant més aquesta. Mm.
Tu expliques que Israel és una superpotència militar pel que fa a la intel·ligència artificial. En quina mena de tecnologia compten i de quina manera la fan servir?
Bé, ells tenen sobretot una indústria. Abans ho comentava el Xavier, tenen al voltant de Tel Aviv tenen tot un sistema de startups, diguem-ne, de defensa, molt importants, que estan aplicant constantment totes les, per exemple, el tema d'intel·ligència artificial. Tot això es transmet ràpidament a l'exèrcit israelià. I l'exèrcit, de fet, és qui finança tot aquest ecosistema. Aleshores, bé, ells tenen els millors drons, tenen la millor intel·ligència artificial aplicada als sistemes. La cúpula de ferro amb ella mateixa és també...
Com funciona això de la cúpula de la cúpula de ferro? Què vol dir això de la cúpula de ferro?
Bé, bàsicament un sistema de radars, diguem-ne, que anticipen, o miren d'anticipar, doncs, quan l'enemic, diguem-ne, llança míssils. Llavors el que fa és intentar neutralitzar-los, explotar al costat del míssil i fer-ho en lo possible fora dels llocs que hi ha població. És a dir, intentar evitar que els desgastos, que és el que hem vist a Ucraïna, no?, que a vegades, doncs, cau sobre la població.
El passat mes de juliol, el Sahal va fer una operació sobre Jenin amb avions no tripulats per desactivar una cèl·lula terrorista. Sí. La pregunta que es fa, bueno, allò que estem parlant, no?, com s'explica que aquest cap de setmana Hamas hagi pogut burlar els sofisticats sistemes de vigilància d'aquestes cúpules, d'aquesta cúpula de ferro, no?, dels voltants de la tanca de Gaza. Com s'explica això?
És difícil tenir una explicació clara. És el que deia abans el Xavier. Segurament Hamas ha après a comunicar-se fora dels circuits tradicionals de la telefonia mòbil, i se suposa que és això. No, no tinc més dades en aquest aspecte.
Tornem sobre el terreny, hem recuperat la connexió amb el Xavier Mas de Xaixà. Ens deies que estàs en un hotel on estàs amb tot de gent resident que estan, bueno, en aquest cas, sota cobert en aquest hotel.
Sí, són habitants de les poblacions evacuades del voltant de Gaza, del kibbutz i altres pobles. Són famílies amb nens petits. Aquesta és una pràctica habitual, allotjant hotels a persones evacuades, i en aquest hotel de Tel Aviv està ple de nens que avui ara estan jugant aquí al lobby, ajudats per voluntaris de la ciutat, que els hi han portat joguines i menjar i també roba. I això demostra, com intentava dir abans, no?, la dimensió humana d'aquesta tragèdia, que a vegades parlem molt de la geoestratègia i dels poders iranians i els Estats Units i la gran geopolítica, i ens oblidem de les persones, i aquestes persones que avui estan aquí han estat víctimes d'un terrorisme atroç. He de dir-vos que aquí a Israel no han vist encara, perquè els informatius no passen, les imatges que estem veient a Occident, a Europa i als Estats Units, de les atrocitats comeses per Hamas quan van atacar aquestes poblacions, gent completament indefensa que va ser, diguem, necessària assassinada a les seves cases, i els supervivents estan aquí. I jo crec que, bueno, és una imatge potent, però també és una imatge d'esperança, no?, d'un país que intenta renéixer.
Hem d'acomiadar el Moussa Bourebba, perquè ens ha demanat que el lliuréssim a dos quarts, però abans d'acabar m'agradaria preguntar-li, perquè com tinc la sensació que això anirà per llarg, que, bueno, quines conseqüències a partir d'avui, ja que per Israel ha estat un 11-S, quines conseqüències tindrà sobre l'Orient Mitjà el que ha passat, o està passant?
Jo crec que haurà segurament un antes i un després del 7 d'octubre. Yo creo que las consecuencias inmediatas es que la cuestión palestina, que hemos obviado, eclipsado por completo en el marco de las discusiones para la normalización de las relaciones con Israel, vuelve a estar en el centro de la mesa. Ya se acabó este sueño de que se podía obtener paz y estabilidad en Oriente Medio concluyendo acuerdos con todo el mundo salvo con los palestinos, y el hecho de recordar que la ocupación de los territorios palestinos y las condiciones en las que vive la gente tanto en Gaza como Cisjordania está en el centro de esta inestabilidad. Entonces, esto primero, y luego diría en segundo lugar, haya o no haya una escalada regional, es lo que tendremos que ver, pero lo más importante, y es lo que a mí como ciudadano me preocupa más, es la reacción que está teniendo la comunidad internacional. Y yo, un año después de la guerra en Ucrania, y sabiendo que esta guerra sigue entre una potencia que ocupa otra potencia, Rusia ocupando Ucrania, me sorprende muchísimo que nos cueste aplicar la misma lectura a este conflicto, y que al final nos centremos más en la potencia ocupante que en las personas que viven en los territorios ocupados. Es cierto que lo que ha pasado es un trauma absoluto para la sociedad israelí, es un 11-S y yo suscribo plenamente, pero no nos olvidemos de cuáles han sido las consecuencias hasta el día de hoy de la respuesta al 11-S por parte de Estados Unidos. Más de 1 millón de civiles han muerto en Oriente Medio, y espero que la respuesta a este trauma pues no siga la misma línea.
Moussa Bourebba, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer, molt amable.
Gràcies.
Gràcies, l'investigador principal del CIDOP. Estem amb el Xavier Mas de Xaixàs. Xavier, clar, el Moussa Bourebba posa el focus virant, clar, del que ha passat fins ara a la franja des de Palestina mirant cap a Israel, que potser doncs el que deia el Moussa, no?, que no se li ha donat o no se li ha posat tot el focus i tota l'atenció. Tu què en penses?
Bueno, a veure, jo estic d'acord en part, evidentment. Amnistia Internacional, Human Rights Watch parlen d'apartheid als territoris ocupats. Sense lloc a dubte hi ha un colonialisme que va més. Netanyahu ha estat un expert, entre cometes, ho dic ara, de congelar el conflicte, de mantenir un status quo que cada vegada afavoria més els interessos d'Israel, perquè les colònies s'han anat ampliant. Hem de recordar que les setmanes anteriors a aquest atac del passat dissabte, milers de jueus van visitar l'esplanada de les mesquites, la mesquita de l'Aqsa, que és una de les més importants de l'islam, en contra de la voluntat dels musulmans.
mans i en un gest clarament provocador que va ser, diguem-ne, encoratjat pels elements més radicals de l'aliança de govern de Netanyahu. Aquí hi ha una responsabilitat tremenda per part d'aquest govern, el més radical de la història d'Israel. Però, dit això, jo crec que res justifica la violència, res justifica l'assassinat de persones indefenses, de dones i de nens a casa seva, de cases incendiades amb els seus habitants a dintre. Vull dir-te, jo crec que aquesta barbàrie que hem contemplat aquests dies no és justificable de cap mena, i no es pot justificar ni més ni menys amb l'opressió que fa Israel sobre el poble palestí, que és tremenda i que també s'hauria d'aturar.
Parlàvem amb el Ramon Aymerich del que és la protecció, de què és la seguretat a través d'aquest article, i el Ramon també en el seu article a La Vanguardia parlava de que els sistemes secrets israelians processen diàriament tones i tones d'informació sobre el seu adversari, però que en realitat no el coneixen. Què vols dir amb això? És a dir, que processen coses però no saben qui són, o a què et refereixes?
Bé, jo el que estic dient és que, en general, els serveis secrets, el que comentava abans, no? El contacte humà és molt important. I sobretot empatitzar amb l'altre, és a dir, pensar l'altre, saber l'altre què pensa. Jo penso que no és només un tema dels serveis de seguretat israelians, sinó de tota la societat israeliana, que bàsicament jo crec que fa anys que s'ha oblidat de que al costat té uns veïns que viuen en unes condicions bastant més complicades i que, bueno, per ells la qüestió palestina és una qüestió que ja no es pot resoldre, és a dir, la tenim apartada, tenim un tema a sobre d'ells tenim un aparell de seguretat que impedeix, doncs, que ens molestin, i jo penso que ells han renunciat, en part tenen certes raons, però han renunciat absolutament a que hi hagi una solució pactada, una solució de convivència. I jo penso que això, diguem-ne, ha contaminat a tota la societat israeliana, que és molt particular. És a dir, ens trobem que tenim els palestins tancats, per dir-ho d'alguna manera, confinats a Gaza, però a la vegada Israel se sent també rodejada, ella mateixa, doncs pel Hezbollah al nord, pels sirians al nord-est, per les milícies palestines, etc. És a dir, la societat israeliana, en el fons, també se sent molt assetjada, se sent sola. I sobretot amb aquesta mena de futur distòpic demogràfic, és a dir, que algun dia, si els ultraortodoxes no ho impedeixen, doncs els palestins seran molt més. Això és una cosa que els obsessiona veritablement.
Tu també apuntes en l'article que el domini tecnològic ha creat una idea de falsa seguretat entre la població. Tenien aquesta seguretat o aquesta plena seguretat això que dèiem, la cúpula de ferro, és a dir, ells viuen en aquest món i, per tant, el que els ha portat a tenir un cert excés de confiança els ha portat al que ha passat amb Hamas, és a dir, que aquest excés de confiança no paressin atenció al que estava passant a Palestina?
Jo penso que és una falta de previsió, diguem-ne, que un estat hauria de tenir, i jo penso que també és una mica... Evidentment, els assassins són Hamas. Però és inconcebible imaginar aquí un festival com el de la Pau, amb tots aquests estudiants d'Erasmus, tots aquests turistes allà, fent un festival d'aquesta mena a 500 metres d'un país, diguem-ne, d'un territori amb una tensió tan elevada. El resultat és bé, el que hem vist, no? Per tant, aquesta mena de tranquil·litat, de poder anar a fer, diguem-ne, el hippie, per entendre'ns, no? Fer muntar un festival tecno a tants pocs metres d'un lloc que ho estan passant, s'ha de dir clar, tan malament, indica una mica el grau de confusió a què ha arribat la societat israeliana.
No sé, el Xavier Mas de Xeixàs, quins plans té a Tel Aviv i quines rutes, quina feina faràs sobre el terreny, Xavier?
Bueno, hem de veure a la línia del front, hem de veure el que ha passat i hem al voltant de Gaza. Hem de parlar amb les persones que van estar allà. Vull parlar també amb els moviments que hi ha molts a Israel per la pau, que combinen població israeliana i palestina i israeliana. Hem de recordar que el 20% de la població d'Israel és àrab, musulmana, i hem de parlar també amb la gent del territori ocupat, sobretot els seus dirigents, al marge de la cúpula d'Abu Mazen, que és Mahmoud Abbas, l'actual líder de l'Autoritat Nacional Palestina. I això, per què? Perquè aquí hi ha alguna cosa a construir. Si Israel vol viure en pau, ha de viure, com sempre s'ha dit des del primer moment, intercanviant territoris per aquesta pau. Israel no pot suportar controlar aquests territoris. Per què? Perquè perdrà la seva identitat jueva. A Cisjordània viuen 2,5 milions de palestins i a Gaza més de 2 milions. És impossible absorbir aquestes poblacions. Per això les ha de deixar anar i ha de permetre d'una vegada aquesta possibilitat d'un estat palestí. Jo voldria que aquesta tragèdia doncs servís per donar una oportunitat de nou a aquesta solució de pau per territoris, d'un territori autònom, independent, palestí, i voldria parlar amb la gent que ho pot fer possible.
Abans de deixar-te marxar, Xavier, una altra qüestió que m'ha cridat l'atenció de l'article del Ramon és que dius que després del final de la pandèmia, en un viatge a Israel, et va cridar l'atenció el desinterès pel futur de la convivència entre israelians i palestins que hi ha en general. És a dir, no els hi preocupa, no els interessava, ja viuen d'esquenes, per entendre's, a la realitat palestina.
Sí, jo penso que, dit de la manera catalana, és una pantalla passada. És a dir, és un problema irresoluble i no. És a dir, és un tema d'irritació. Quan un estranger els hi pregunta ei, què penseu fer amb els palestins, és un tema que els preocupa. Fa 20 anys hi havia una esquerra molt potent a Israel. Fins fa 10 anys hi havia també, fa 5 anys, hi havia una societat civil també molt potent. Tota aquesta societat civil està molt cansada, està realment, ha passat pàgina, i això és un drama per Israel i per al futur de la regió.
Parlàvem de la franja. Creieu que Hezbollah pot atacar el nord d'Israel, Xavier?
Bueno, ho està fent. Aquesta tarda han llançat uns quants coets, però la cúpula de ferro ha respost amb eficàcia aquesta vegada, sí. Jo crec que Hezbollah no arriscarà entrar en un conflicte que té molt més a perdre que a guanyar. Hezbollah avui és la potència hegemònica al Líban, controla tot el sud del país i la política del país, i posar-se en risc per provocar una nova guerra d'Israel jo crec que seria massa agosarat. Jo crec que els seus interessos en aquest cas no coincideixen amb els de Hamas, i que sí que aprofita aquesta feblesa interna d'Israel en aquest moment per atacar i fer una mica de nosa, però jo crec que no, vaja, podria equivocar-me evidentment, no? Però no veig ara un atac massiu amb coets com el que va fer Hamas el dissabte passat.
Escolta, si us pregunto els dos qui hi ha darrere o qui són Hamas, què em podríeu explicar? Perquè parlem de Hamas, bueno, qui són Hamas?
Bueno, Hamas és un moviment islamista, és un moviment que va guanyar les eleccions del 2006, les úniques que van ser realment lliures a Palestina, que Israel i la comunitat internacional encapçalada pels Estats Units no van permetre, que després, el 2007, va fer un cop d'estat a Gaza, que va fer fora Al-Fatah, que era la facció de l'OLP, diguem-ne la facció laica i progressista del moviment palestí, i va establir en allà un règim islamista, estricte i, com he dit abans, molt terroritzant per la població. I des de llavors ha dirigit aquest enclau que viu i ha viscut gràcies també a que Israel ha permès l'entrada de material de construcció, de queviures, el subministrament elèctric, l'aigua, etc., tot això que avui està tallant.
Xavier, Ramon, no sé si vols afegir alguna cosa.
Sí, jo vull dir que Hamas és fruit també de la resignació, del cansament, de la desesperació palestina en Al-Fatah i en l'OLP. És a dir, ells pensen que l'OLP, que Al-Fatah, va ser molt condescendent amb els israelians, i després de 20 anys de pèrdua, diguem-ne, de no aconseguir res, al final es van entregar a la població, es van entregar en mans dels islàmics. Aquest, per mi, és el tema.
Doncs, Xavier, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis una bona feina. Bona feina em refereixo a que puguis treballar...
Segur que la faràs.
Sí. Segur. I que esperem les teves cròniques, tant llegides com escoltades.
Perfecte, moltes gràcies, Toni.
Gràcies al Xavier Massas, sempre acompanyant-nos quan li demanem, al corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, ara amb aquest nou conflicte, i també avui agrair al redactor en cap d'internacional de La Vanguardia, el Ramon Aymerich, que ens hagi comparat, acompanyat. Ramon, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Està tot una mica intens per les diferents, els problemes de connexions, però crec que ens hem fet un bon retrat del que està passant. Farem una pausa de 4 minuts i sortirem al carrer, ho farem amb Guillem Estadella. Fins ara.
Versió RAC1.
El Joan té 21 anys. Es considera un artista, un creatiu, i sempre ha sentit curiositat per tot el que envolta el món digital. Fa uns mesos va acabar els estudis en un centre públic de formació professional. Ara ha aconseguit complir un gran somni. Ha trobat feina com a dissenyador gràfic i compaginant les seves dues grans passions, l'art i el món virtual. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
I un bon dia va arribar a la Bohème al Liceu. I és dels records més extraordinaris que tinc. Tu vas voler entrar a Catalunya Música,
sí,
i no et van acceptar.
No em van acceptar.
Això m'ho has d'explicar el primer de tot.
El Toni Clapés és un dels protagonistes del concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
I em van dir allò, ja et trucarem.
I fins avui. I no. Al Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
Tu vols tenir un bon dia? Let's go! Deixa'ns fer a nosaltres! Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, camí de les 6 de la tarda, continua aquesta hora la reunió entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. No hi ha masses esperances. Bueno, l'esperança és que duri més d'una hora, que és el poc que va durar l'anterior reunió. Per tant, a veure què és el que passa. En el marc de la negociació per la investidura del Partit Socialista. Una trobada sense marge per cap acord, després de la que ha mantingut aquest matí Sánchez amb els líders dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Tot plegat l'endemà de la manifestació que es va fer contra l'amnistia a Barcelona.
Vaig estar, eh?
Com?
Però vostè, maco,
però,
eh?
Perdoni, però vostè no és...
I no, però hi anava una bandera catalana, eh?
Però quin
sentit? I anava amb una bandera catalana. Però vostè... Per la Concòrdia.
Però vostè no és independentista.
Sí, vaig votar Puigdemont.
Doncs és que no
la manifestació...
Però si torna aquí és pitjor, que llavors no li faran cas. Ja està bé que estigui a Brussel·les,
però
és per això.
Però ja et vaig dir...
És per defendre Catalunya.
A la manifestació cridaran Puigdemont a prisió.
Sí, jo cridava. Puigdemont a prisió.
Sí.
Vostè és independentista i girava això.
Sí, clar, i anava una bandera catalana.
Però em vol dir quin sentit, sí, això? És que no té cap sentit.
Perquè si ve Catalunya amb l'amnistia, sí, ja quedarà com força. Quan estaran llustrant sabates, ningú li farà cas.
Permeti'm, la Guàrdia Urbana va dir que havien estat 50.000 persones.
Més.
Els organitzadors parlen de 350.000.
Més.
Bueno, sigui com sigui, bé, també s'ha dit que hi havia molta gent que venia que venia de fora.
De catalans, i molta gent que parlava en català,
Bueno, ara Guillem Estadella ha volgut fer un treball de camp sobre el carrer, Guillem Estadella, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Hola. Bravo. Per veure quants catalans van anar ahir a la manifestació que es va desplaçar pel
Passeig
de Gràcia.
I tant,
ara anem a comprovar. Mira que hi ha un home. Hola, bona tarda. Mira, està entrant un Mercedes aquest home. A veure, ui, que fuig. Senyor! Un moment, ràpid, no em tanqui. Hola, una pregunta ràpida. Mira, aquesta, és un Maserati. Un moment, m'està baixant aquí la finestra, Què tal? Mira, ara, hola, què tal, com està?
Molt bé, tu?
Bé, escolti, vostè va fer alguna cosa en particular?
Jo ahir, res, festa major vaig fer.
Festa major de què?
De què? Què volies que fes?
No, vas anar ahir a la manifestació, estic buscant catalans.
No, home, no.
Com vols que baixi?
Tu no,
Jo no.
Molt bé, perfecte, doncs ja està. I la seva dona va anar o no?
No, tampoc.
Vale, perfecte, molt bé.
Som dels altres, nosaltres.
Què?
Som dels altres.
Ah, com jo, Qui ets dels altres?
Vostè no.
Vicenç Martí, sí.
Dels bons.
Dels bons.
Molt bé, molt bé, perfecte.
Però som dels bons.
Vostè creu que va venir tanta gent de fora que no hi havia cap català? Com veu el rotllo?
Bueno, ho direm més fàcil, home, ells són 50 i aquí només som 7. Són més fàcil.
Que
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Molt bé.
Com el meu gos. Que vagi bé, fins ara. El Paco,
Mai et felicito.
Va amb un Maserati i l'estisto.
El millor des de les 3 de la tarda que s'ha sentit en aquest programa.
No li ha agradat el que m'ha explicat des de la cinta, l'anàlisi d'Iran?
Bueno, jo estem a Catalunya. Jo no vull cap mal. Jo no vull cap mal per ningú. Però si estem a Catalunya, parlem de Catalunya.
Jo no, però no estarem parlant 24 hores de Catalunya.
Jo no he estat mai a Israel, jo no vull cap mal a Israel. Ni a Palestina, ni a...
No li importa què està passant a Israel.
Però no sé ni on m'ho fas posar, home, però no sé ni on t'és.
No vas voler venir, que vam anar a un viatge a Terra Santa amb un capellà que ens
va... Sí, no vaig anar, no vull anar.
Bueno, hem... El Guillem Estadella, que el tenim passejant per Barcelona, per la zona, diguéssim, més noble de Barcelona.
I aquí hi ha gent jove.
Va, a veure.
Hola, què tal? Ahir veuen a la manifestació o què? Ah, you, where are you from?
Georgia.
Where?
Georgia.
Ah, Georgia, molt bé.
Ui, el georgiano és cuidado, aquest.
Hòstia, aquests.
What?
Work.
Work. What is your work? Do you like fachas people?
What?
Fachas people, do you know?
What's fachas?
Do you like amnistia?
Amnistia?
No, amnistia de disco no, amnistia.
Amnistia.
Okay, thank you, goodbyes, No se'n tenen aquests,
Pregunta'ls què pensen
dels russos. Se te n'estaven fotent, Estadella.
Sí, what is your opinion about Russia?
Russia, fuck occupants. Every occupant. It's not about the Russia, fuck occupants.
Okay, you are civilians. What? Sí, you are contundent.
No sé què.
What? You are the best.
Bueno, vés a buscar una altra, Estadella, perquè no
vaig ser goodbyes, ja està.
Vigila que acabaràs amb un shot.
Mira,
ho heu sentit o no, van forts? Ho heu entès o no, el que he dit?
No, que no t'hi
he dit. El que he dit és
fàcil.
Que
els
bombin, com
vaig. Silenci, estem amb Estadella.
Vostè, d'on és, senyora?
Jo de
Sarrià. Què tal? Ahir va fer alguna cosa abans de la manifestació o què?
No. Una altra. Ahir altres ocupacions. Molt bé.
No haguessis tingut ocupacions?
Ahir, a la d'ahir, no.
Vostè quina hagués anat, si no?
A la de l'11 de setembre.
Molt bé,
senyora.
Dels nostres, la Catalunya bona.
Sí, no. I valem la Catalunya bona. Escolti,
vale, gràcies, que vagi bé la tarda.
Bueno, Estadella, perdona, però...
El primer senyor,
aquesta proposta que estem fent, això d'anar pel carrer a buscar la gent, algú que hi anés a la manifestació d'ahir, l'ha proposat a l'Estadella perquè, com que hi havia molta gent que a través de les xarxes publicava que havia vingut molta gent de diferents punts de Catalunya, a l'Estadella ha volgut fer un treball de camp in situ per demostrar que la gent és de Barcelona, que hi havia gent de Barcelona i que la gent és de Barcelona, no només gent de fora.
Exacte, ja estem comprovant que no, que venia tot.
Clar,
i l'altre, el divendres...
Hola, què tal, senyores, com estan? Tot bé o què?
Sí.
Què tal, d'on són?
Jo no, estas cosas no van.
No, ¿por qué? ¿Qué pasa?
No, a mí estas cosas tan grandes no me van.
¿Qué vol dir, aquestes coses grans?
No, el micro que no.
Ah, bueno, li parlo amb ella. Vostès van anar ahir a la manifestació que hi havia a Barcelona?
No.
Vale, perfecte. Confirmem que hi ha tot gent de Madrid,
tot gent de Madrid, no. Jo conec moltes amigues que van anar, eh?
Sí, d'aquí de Barcelona?
Home, i tant.
Vostè no va anar?
No, jo no, perquè no podia.
Però si no hagués anat?
Home, i tant.
Veus, aquesta?
No, està bé, està bé. Ja han trobat tots, que no trobo ningú. Molt bé, molt bé.
No, i tant que sí, home.
Llavors, vostè en contra de l'amnistia i tot el rotllo, eh?
Home, una mica... Sí, això és molt personal, eh? No es pot...
Bueno, però per manifestar-se, vull dir, al final som lliures, no? Després el que vulguem.
Bueno, millor no parlar.
Veig que és un tema tens i delicat, eh? L'hora del té s'entrarà malament, eh? Bueno, doncs pues que vagi bé,
però no
adéu,
parlar, no, el millor és parlar-ne.
Hauria anat a la manifestació, doncs hi hauria anat.
El millor és parlar-ne, aquesta
cosa. Clar, que ho expliqui.
Sí. Em diuen que millor moltes vegades és parlar-ne, vull dir que no passa res, vull dir, està bé el tema, no? I al final...
Clar, si les coses no es treuen... Clar,
una manifestació que tot més ho diu un plan personal i ningú diu res, no sé què serveix.
Clar, vull dir, hi havia molta gent, no? Vull dir que al final també hi ha molta gent que pensa igual.
Clar, hem trobat aquesta senyora que hi hagués anat i les seves amigues que també
ja hem trobat. Sí, sí, perfecte.
2-1.
Mira aquí. 2-1, de moment 2-1. Mira, aquí per exemple hi ha una altra senyora. Hola, què tal? Bona tarda. Com estàs? Tot bé? Què tal?
Todo bien, pero ahora no,
porfa. Ah, no, mira, es por si ayer fuiste a la manifestación que había en Barcelona.
No.
No, usted no fue, ¿eh? Vale, perfecto, pues no pasa res, gràcies, ¿eh? Ja està, mira, un altre que no ha anat, perfecte. De moment va guanyant el no, ¿eh?
Ho vas comptant, ¿eh?
Bueno, aquesta noia, aquesta última noia, crec que, vols dir que no era de fora, m'ha semblat, com si fos...
Sí, però bueno, però viu a Barcelona. El català bueno. És qui treballa i viu... Ui, nois, què tal, com esteu? Sou d'aquí del barri?
Sí.
Sí, ahir veu anar a la manifestació de Barcelona?
No.
No? Ah, vale, perfecte. Per algun motiu en especial estàveu ocupats?
Estava molt... Bueno, estava malalt.
I què et passa?
Bueno, tenia una mica tos.
Ah, bueno, pues ja està.
I
millor
avui
no.
Tu,
eh?
Avui no en té.
Avui millor, mira. I aquí hi ha gent... Hola, què tal? Pots baixar la finestra? Aquí estic en un semàfor. Què tal? Com estàs? Tot bé?
Molt bé, sí.
Escolta, ahir vas anar a la manifestació que hi havia aquí a Barcelona?
No.
No, per algun motiu en especial?
No, simplement no vaig anar-hi.
No t'interessa, eh?
No m'interessa.
Quina ràdio estàs escoltant?
No, estic escoltant el meu Spotify.
Ah, bueno, doncs posa RAC1, sisplau, home, que això és boníssim. clar, menys Spotify i culturitzes més, que parlem de temes molt interessants, eh?
Bueno, ara la poso, ara la poso.
Vale, gràcies, vaya, no ho faràs.
Ah, ui, tete, los pijos eso a su pueblo.
Està dormint el nen? Mira aquí. Ai, hola, pobre. Senyora! Què tal? Baixa la finestra, home, aquí amb els nens. Què tal, com estem?
Molt bé.
Ahir veu una manifestació, què, de Barcelona?
No.
Com vas que
no? No ens interessa.
No.
Molt bé.
No.
Esteu escoltant ara mateix Porteu Spotify, però poseu RAC1, home.
Ja, doncs mira que ho escolto cada vegada mentre vaig camí de l'escola a buscar-los. Mira,
doncs mira, molt bé, RAC1, ara m'agrada.
Bravo, bravo.
Molt bé, ara sí, clar que sí, senyora. Posi la tope, mira, a veure, ens escoltem.
Ningú vol... Hola!
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 Hola! Què tal?
Hola!
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 Sí, sí! Tira, que està en verd! Adéu! Oh! Espera, si no em pujo, que tens una entrevista! Ai. Em pujo el cotxe! Ui, espera! Quants cotxes? Ui!
Hasta d'ella!
Hòstia! Us he de dir una cosa, aquí no paren de passar Mercedes i BMWs, eh?
Bueno, perquè has anat a la zona premium, has anat a la zona premium de la ciutat. Si baixes una mica, veuràs que la zona premium va degradant-se.
Sí,
hi ha un degradé.
Mira, aquí. Hola, senyora, aquí un Tesla. Senyora!
Un Tesla.
Què tal, com va? Tot bé?
Molt bé, estupendo.
Sí, ahir van a la manifestació que hi havia aquí a Barcelona?
No.
No, per algun motiu en especial o...?
No, perquè no va bé.
No et va bé, eh?
Veus?
No, és una pregunta oberta.
Hi hauria anat.
No hi era ningú.
I hagués anat o estava ocupada?
Hagués anat, però...
Veus?
Però no és un motiu tan important com per anar a manifestar-se un diumenge.
Era important per mi anar.
I què era important?
Per què? Però tenia unes altres coses que fer.
I per què creus que és important anar a manifestar-se per això?
Perquè no estic d'acord amb l'amnistia.
L'amnistia no ens agrada, eh?
No ens agrada. Ja està.
Simple, res i curt. Bueno, adeu, senyora, que ha arrencat i tot aquí en vermell, la senyora.
Molt bé. Bueno, Estadella, escolta, sí. Pues, al final això ha quedat bastant repartit,
sí.
Sí,
equilibrat, no?
3, 2, 4, 2...
Més, sí, sí.
No,
la
majoria...
No.
10 a 1.
Digues, Estadella.
Mira, si no fem l'últim aquí, el desempat. Venga. Hola, què tal? Perdona, ahir vas estar... Vas anar a la manifestació d'ahir de Barcelona?
No.
Que va. Pues ja està.
Veus?
Però pregunta-li si hi hagués anat, perquè molts no van anar, però hi haguessin anat.
I hi haguessis anat o no?
Que va.
Veus?
No. Millor unes altres coses. Què vas fer?
Treballar.
Com ha de ser?
Com
I
ha
si
de
no
ser?
Haguessis treballat, haguessis anat?
No crec.
No. Vale, perfecte, pues ja està.
Jo crec que no sap ni de quina manifestació
estem parlant. No, pregunta-li si sap.
I de què treballes?
En un gimnàs.
Hòstia, estàs fortot, cabrón.
Merci.
Saps de què treballa la manifestació o no?
Ara.
Anava en contra de l'amnistia i tot el rotllo que està el PP i Vox allà encapçalant el tema.
La veritat és que no m'interessa massa.
L'amnistia o la política en general?
La política en general.
Ah, tu és millor al gimnàs, no?
Sí.
Olé, pues de grande máquina,
No, mazarse duro, Tete, dale.
Ja està, escolta.
Pues ja està, l'enquesta al final... Bueno, no compta aquest últim testimoni perquè no sabia ni que hi havia una manifestació ni de què anava, bueno, no sabia res.
La gent també pot votar nul, vull dir, al final també hi compta.
També és veritat. No? Això molt bé, Estadella. M'agrada perquè em donis, que em dones lliçons de periodisme, cosa que agraeix.
I de democràcia.
Està molt bé. No, et felicito.
Ai, perdona, Toni.
No, escolta. Si
m'ha sortit sol, perdona.
No, però
perdona.
És que tens raó. Si tens raó, el vot nul també existeix. Clar, estan
clar,
bé.
Clar,
o en blanc,
perdó.
Clar, no
blanc,
molt bé, molt bé.
Clar.
Gran Estadella. Escolta, una abraçada, gràcies, Estadella.
Penja. Igualment, fins ara.
Gràcies. Penja, que gasta.
I tant. Caríssim.
Bueno, ha quedat en ridícul, tots aquests que anaven d'allò. Tots aquests que anaven dient que era un èxit lo d'ahir. No hi ha hagut ningú que hi hagi anat a aquesta manifestació, ningú.
Perdoni,
La Catalunya bona
no
guanya.
No és veritat.
Onda que no.
Dic que no és veritat perquè hi ha hagut testimonis que sí que... o haguessin anat...
Però ningú hi ha anat.
O no hi ha anat, o coneixien gent
sí, bueno,
que
no hi ha anat.
Dit, nosaltres som dels bons.
Dels bons?
Va, ara fem una pausa i d'aquí 5 minuts parlem amb Ramon Jané de l'amor...
Vamos a hablar del amor.
Sí, pero a primera vista.
En el amor hay muchas vistas y pocas primeras.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de